Aquesta hora parlem amb Esther Cabanes, és directora general de la DGAIA, de l'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat. Esther Cabanes, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Com podem explicar que al segle XXI els agressors estiguin impunes de moment i els agredits hagin de marxar d'una ciutat?
Bueno, a ver, d'entrada, los agressors no estan impunes, o sigui, s'està treballant amb ells.
Bueno, estan al carrer.
Estan al carrer, alguns d'ells han passat per centre de justícia, han sortit, sí, sí, però la justícia actual, per als menors de 18 anys en general, són aplicar mesures educatives. Llavors, en este cas, en tots los agressors s'està fent. Alguns d'ells són molt joves, molt, molt petits.
Ja, ja.
I la consciència que tenen de lo que han fet, en el moment que ho van fer, no era la que havien de tenir. Però s'està treballant en tots, o sigui, tan impunement tampoc, perquè en primer lloc estan bastant estigmatitzats i en segon lloc s'està treballant amb ells i amb les seues famílies, o sigui, ells hi han de treballar, ells i les seues famílies, de forma obligatòria en l'administració.
Ja, però la que marxa és la nena violada d'11 anys amb la seva família.
Sí, però la nena que ha marxat, ja estava previst que marxés, no marxa per néixer.
I marxava per què? O sigui,
perquè havia de marxar. Vull dir que no té res que veure una cosa amb l'altra. O sigui, la nena marxa, però la nena ja... I si t'hi fixes, hi ha algunes notícies que ja ho diuen, que la decisió de marxar ja era prèvia a tot este tinglado, o sigui, tot això que ha passat. Mm. Marxa. Sí, el que passa és que jo el que trobo molt fort és que es digui on marxa i que ho sapiguin tots els mitjans de comunicació, perquè, clar, evidentment, allà en vaiga, doncs aquesta xiqueta serà reconeguda i estigmatitzada.
Jo no ho he dit. Aquest programa jo no ho he dit mai. Ni tinc ni idea,
no,
a més,
no.
On va, eh? O sigui, jo no tinc ni idea on va.
El que em sembla
horrible, però horrible, és que va, molt bé, no vaig de marxar per això, però a mi, de debò, encara em sembla horrible, que és a dir, que menors d'edat, encara que siguin menors d'edat, jo sé que hi ha la llei que diu el que diu, i que els podem estigmatitzar tot el que volem. Ara estem parlant d'un grup que presumptament ha violat una nena d'11 anys que estan en aquests moments campant pel carrer. Jo no dic que els s'hagi de posar en una cel·la tancada brillants dos. El que dic és que, és que el conte està molt mal acabat, és a dir, els, entre cometes, perquè potser no agrada aquesta expressió, dolents, estan pel carrer.
Bueno, sí, estan pel carrer. Això no vol dir que d'aquí un temps igual no hi estiguen, que es prenguen a tres mesures. Yeah. Això és així, o sigui, la llei ho estableix així. Potser d'haver un debat sobre la llei, potser sí, potser no. Hi ha gent que pensa que és més important el control i el càstig, i hi ha gent que pensa que és millor totes les mesures educatives. Sí que és veritat que a l'adolescència, i sobretot en menors de 14 anys, estan en procés de desenvolupament a nivell cerebral, i que, clar, vull dir, la consciència de lo que estan fent o el càstig podria provocar inclús de que, bueno, de que aprenguen, de que només, vull dir, no he de fer això perquè si no me castiguen, per tant, si no me pillen, ja està bé.
Ja, però els nens violadors, et diuen que presumptament violadors, estan controlats, però si estan provocant problemes, sí, als nous escoles.
No. Estan controlats i estan sent treballats, tant les seues famílies com els xiquets.
O sigui, això de què es diu, de que han insultat els germans d'un d'aquests, ha insultat el germà de la víctima...
Això va passar al principi en un d'ells. Ja no ha passat més.
No ha passat
això
més.
Va passar al principi en un d'ells i no ha passat més.
Les famílies dels menors col·laboren?
Sí, tenen l'obligació de fer-ho.
No, que tinguin l'obligació està clar, però ho fan?
Sí,
aquests ho estan fent?
En aquest cas ho estan fent, sí.
Ho estan fent? De quina manera ho estan fent? Perquè l'alcalde hi deia que no.
Bueno, clar, és que jo l'alcalde... jo amb l'alcalde no he parlat. Jo el que sí sé...
Primera cagada, perdó.
Bueno, no,
el primer error.
No, perquè jo no he de parlar amb els alcaldes.
No, vostè no, jo no dic a vostè, dic l'error, el sistema, digui-li com vulgui. És a dir, que la DGAIA no parli amb drets socials de l'Ajuntament...
No, això sí que ho han fet. És que un moment. Una cosa és que sàpiguen les persones polítiques i l'altra és el que fan els tècnics a nivell tècnic. Primer que tot, quan hi ha un cas que està sub judice, vol dir que hi ha un jutge que està instruint i decretant el secret de sumari, no se'n pot parlar, no se pot explicar. La qual cosa no vol dir que els tècnics i les persones que ho han de saber i han de treballar en aquestes víctimes o en els agressors, ho sapiguéssim i estéssim treballant. Esta una, d'acord? ¿Vale? Que, vull dir, quan ho ha de saber el tècnic, però no ho ha de saber, o sigui, el tècnic no li pot explicar al seu regidor o al seu alcalde. M'entens el que et vull dir?
Sí, sí, sí.
Perquè ha de quedar dins de la intimitat. L'expedient de serveis socials d'una persona és privat i no es pot explicar a ningú, a no ser que la pròpia persona ho vulgui explicar. Està una, val? Llavors, que no se sàpiga o que no ho sàpiga segons qui, no vol dir que no s'estigui fent. Val? Llavors, s'està fent? Vull dir, és que en el moment de que Mossos ens notifiquen que està passant una cosa, nosaltres comencem a treballar. Si tenim a les famílies, obrim l'expedient i ho fem tot. Acompanyem a les escoles, hem acompanyat a tothom. A tothom, i ens assegurem de que tothom estigui acompanyat.
Quan diu, per exemple, que estan treballant amb els nens i amb les famílies, què vol dir concretament?
Sí.
Què s'està fent?
Que els estem veient mínim un cop a la setmana, a tots.
Però amb un cop a la setmana n'hi ha prou?
Oh, i tant, i a més se'ls fa seguiment escolar, i a més tenen un itinerari adaptat dins de l'institut o de l'escola, i a més els hi fa seguiment serveis socials, i a més van al psicòleg que està en coordinació amb nosaltres. O sigui, hi ha un munt de mesures que s'estan fent. Jo no tinc per què veure'ls tots els dies, però estic bé.
Vostè que coneix els casos, li pregunto perquè crec que... Jo sé que això és llei, per tant, això no té res a veure ni amb la DGAIA ni amb els ajuntaments, això és llei. Això és el Codi Penal. Però aquest cas tan greu, repeteixo, amb tots els presumptaments que es vulgui, però que és una nena d'11 anys, un dissabte al migdia, violada per un grup de menors en un centre comercial, mostra que un menor de 14 anys, que són inimputables, pot cometre el delicte que sigui i no li passarà res. Aquest missatge no és perillós?
Bueno, no li passarà res, no és veritat, eh?
Oh.
Perquè, bueno, a part d'este cas, no hi ha només este cas, n'hi ha molts més, el que passa que no arriben a la premsa. I de mesures se'n prenen, i n'hi ha que fan cap al centre, n'hi ha que no, i cada un se pren les mesures que es creuen necessàries. Sempre en benefici del menor i de la contenció de l'actitud que sigui, o de l'emprenentatge, o del comportament, de la conducta que sigui desadaptativa per a poder-la corregir. La DGAIA tenim centres també per a això. Tenim els centres residencials d'educació intensiva, al qual un xaval d'estos pot fer cap allí i està el temps que nosaltres consideréssim. És cert que per ingressar allí necessitem l'autorització judicial i un pla de treball per a reconduir la conducta que el jutge revisarà i supervisarà cada 3 mesos. Mm. Però això existeix també. I això existeix i s'aplica. Val? No és que no es faci res. El que passa que, vull dir, tot se mira d'intentar treballar des de la vessant educativa, perquè ho diu la llei. La llei diu que ha de ser així. Va, i llavors, nosaltres el que fem és cenyir-nos a la responsabilitat que ens toca i a fer el que a nosaltres ens toca, la nostra feina.
I amb la nena han fet alguna cosa?
En la nena s'està fent, sí.
O seguiment o ajuda psicològica?
La nena té seguiment i acompanyament, sí, tant la família com la nena.
Mm-hmm. Perdona, pregunta sí. Al Cris Puig.
Mira, bon dia, senyora Cabanes. M'agradaria traslladar-li una qüestió referent. He parlat aquest matí amb una persona que es va trobar en una situació d'un filla que realment era incontrolable.
Sí.
En aquestes situacions es parla d'un concepte que es diu desempara. És a dir, hi ha famílies que poden reconèixer la desempara, és a dir, famílies que es veuen amb l'obligació de llançar la tovallola perquè tenen fills que no poden controlar de cap manera. Sí. Desemparar un fill és una situació terrible per uns pares, terrible. No hi ha res més traumàtic, segurament. Però hi ha situacions en què això ha de passar perquè la DGAIA es faci càrrec d'aquests menors. Perquè quan aquests menors compleixen 18 anys, ja no estan a les mans de la DGAIA. Per tant, es perd un temps magnífic i bestial perquè aquests nanos es puguin reconduir socialment. Rebin tractament. Perquè hi ha famílies on hi ha violència, on els violents són els fills i maltracten i fan mal als pares. I hi ha famílies on hi ha violència familiar i aquest infant, per tant, està vivint en una situació de violència molt complicada. Per tant, si aquella família no demana la desempara del seu fill, que és una situació molt traumàtica, i per tant que la DGAIA se'n faci càrrec, li pugui donar assistència psicològica, els puguin fer acompanyament, hi ha centres, perquè hi ha menors, molt menors, que tenen, on hi ha els bebès, els infants, no? I llavors hi ha centres juvenils, on em consta que aquests nanos que ingressen aquí poden rebre la visita dels familiars i mentrestant reben un acompanyament. Tot això que ha passat i que sé d'una persona que ho ha viscut de prop, això ho està fent la DGAIA amb aquests menors?
Clar. No,
però aquests menors no estan en un centre ara mateix rebent tractament tancats.
perquè hem considerat que de moment no és necessari.
No és necessari? No, o sigui, no, no estan en una situació realment...
Això no vol dir que no ho haguéssim fet ara, no vol dir que no ho féssim en un futur, val? Però primer s'ha d'intentar revertir la situació sense un ingrés en un centre. I a més, vull dir, és que no és que jo decidi això. Ah, mira, com me sembla això, vaig a posar-ho en un centre. No, no.
Però la de Gaia no té la potestat de custodiar-los? No té la potestat de custodiar aquests menors, la de Gaia? No?
La de Gaia té la potestat de desemparar-los si està en situació de desemparament. Però per a corregir la conducta, vale, única i exclusivament si no està en situació de desemparament, hauria de ser en voluntarietat dels pares i en l'autorització d'un jutge.
I si no hi ha voluntarietat dels pares, la de Gaia, que és la Direcció General d'Atenció a la Infància, no, en un infant que no que necessita,
que
potser...
És, quan hi ha una desadaptació de la conducta, els pares ho sol·liciten. Quan aquestes situacions les detectem nosaltres, val? I els mitjans per a corregir-ho, els pares no els volen posar o no se veuen capacitats per a posar-los, llavors sí que desemparem, llavors som nosaltres qui decidim.
Però si la família no col·labora perquè no vol desemparar-los, el menor està desatès i el menor no està rebent l'atenció de la infància que necessitaria.
Això no és així, però bueno, és que no és així. O sigui, no. Els xiquets i les xiquetes, quan tenen conductes desadaptatives, se'ls obre un expedient quan se'ns comunica i fem una avaluació i fem un estudi del que és més convenient per a aquell xiquet i per a aquella família. Si el que convé és ingressar en un centre, ingressar en un centre. I si no convé ingressar en un centre, no ingressar en un centre. I això ho avalua un equip de persones col·legiades, posa-li psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i tot un seguit de professionals que pren una decisió consensuada i en equip, dels quals decideixen si aquesta xiqueta ingressa en un lloc o no. No, és una persona llau. No. No funciona així.
Senyora Cabanes, bon dia. I primer, agrair-li que doni la cara.
Sí, aquí, totalment d'acord.
Aquí parlant d'una qüestió que és molt delicada i crec que és molt útil que vostè estigui aquí responent a aquestes preguntes. Crec que en el seu discurs m'ha semblat entendre que vostè vol separar clarament el que són qüestions dels tècnics, que van des de psicòlegs, assistents socials, etc., de els discursos polítics. Sí. Així m'ha semblat entendre una de les respostes al Jordi Basté. La meva pregunta és senzilla. Li sembla inapropiat i fins i tot demagògic que surtin alcaldes com l'alcalde de Badalona a parlar d'aquest cas i veu aprofitament electoral i veu alguna intencionalitat? Li sembla que és contraproduent en aquests moments que surti un polític a parlar d'això en públic?
Mira, jo t'he de ser molt sincera i és que no he sentit a l'alcalde parlar, no he tingut l'oportunitat ni el temps per a fer-ho i que no sé en quin context este senyor parla d'este cas. Llavors, no sé la intencionalitat, no sé per què, vull dir, no... Ara, jo el que penso que és... Vull dir, no és que ho parla l'alcalde, és que jo crec que depèn de com parlem els casos a nivell de premsa o a nivell en general, val? A les víctimes això els influeix molt negativament. Vull dir, ja no per polítics o per qui sigui, m'és igual qui en parli, val? Com si a un barri tothom ho sap i se'n parla. Això estigmatitza tant a les víctimes com als agressors i els fa posar en un paper que no que els és molt difícil després sortir-se'n.
Per tant, preferiria, perdoni, que l'alcalde de Badalona no hagués sortit a parlar en públic d'aquest cas en detall?
Bueno, jo preferiria que ningú en parlés. Ningú. Jo preferiria que ningú en parlés. Bé, a més, no és l'únic cas i no fa cap bé a les víctimes ni tampoc als agressors. No fa cap bé a ningú. Almenys a les conseqüències que té a veure en el desenvolupament de la infància. Això no els hi va bé a ningú.
Senyora Cabanes, bon dia. A mi em preocupa particularment de que la directora general de la infància expliqui unes coses totalment contradictòries amb el que explica l'alcalde de la localitat on ha passat aquests fets. A mi això em sembla que efectivament no ajuda gens, no només al debat que jo crec que ha d'existir, perquè són fenòmens molt xocants i que ens apel·len com a societat, i que el debat és bo que existeixi de si ho estem tractant bé, si hem de fer canvis o no, si hem de millorar-ho o no, si hem de destinar-hi més recursos, sinó perquè crec que aquí s'està produint una... En algun lloc hi ha un forat d'aplicació perversa dels mecanismes. És a dir, que l'alcalde digui que els han ajudat amb aquesta família a marxar perquè volen fer una, començar una nova vida, perquè volen sortir d'on estan perquè els seus fills, tant la víctima com el germà, no siguin estigmatitzats, i vostè em digui que aquesta decisió era prèvia a tot això, o que l'alcalde digui que aquesta colla de nois segueixen junts i segueixen provocant problemes i que les famílies no col·laboren, i vostè em digui tot el contrari, ho sento, però no ho entenc. No li estic dient que sigui culpa seva, ni de l'alcalde. Jo no entenc què ha passat aquí.
Jo sé, i el que jo puc explicar, jo he llegit tant molts de mitjans de comunicació que la decisió de marxar del municipi era prèvia, ho he llegit, i no ara, ni ahir.
Perquè jo he llegit el contrari. Jo pensava que vostè tenia informació directa. Jo he llegit també molts mitjans de comunicació que l'Ajuntament diu...
Jo no puc explicar per quin mecanisme jo sé perquè una persona marxa, fa o deixa de fer. Perquè jo, sobretot, m'he de remetre a la confidencialitat de l'expedient. Ja.
No, com que ha estat tan contundent dient que era una decisió prèvia...
Que són públiques. No sóc l'única que ho diu i, a més, vull dir, les mitjans de comunicació que ho expliquen les fonts d'on surten. Vull dir, és que no m'ho estic inventant ni no. Vull dir, és el que surt allí,
no,
que és
tampoc,
la referència que jo tinc.
Jo també vull dir que apel·lo a mitjans de comunicació.
Jo el que sé és que, vull dir, que igual que el cas de Badalona, mira, ara mateix, en aquest any, ja m'han obert més de 200 expedients molt semblants i que els estem treballant tots, que nosaltres ens devem a la confidencialitat de l'expedient, que el govern de la Generalitat li importen els abusos sexuals infantils perquè estem promocionant unitats i estem desplegant unitats integrades per a l'atenció dels abusos sexuals infantils, vinguen d'on vinguen. Vull dir, sabeu que vam obrir un bar nascut a Tarragona i que hem anunciat la implementació i que enguany...
Sí, però perdoni, nosaltres estem parlant de la impedir que tornin a passar, no el tractament una vegada passat, que entenem que per descomptat es fa. Però si aquesta colla de nois rep el missatge i les seves famílies de que no passa res, de que...
Este missatge no l'han rebut, este missatge no l'estan rebent. No l'estan rebent, este missatge.
Doncs llavors no entenc aquesta diferència tan enorme en el que vostè ens està explicant aquest matí i el que explicava l'alcalde de Badalona ahir. No, ho sento, no ho entenc. No sé què ha passat
aquí. Bueno, doncs jo no... Jo només puc dir el que jo sé i no puc parlar del que diuen els altres, ni d'on ho trauen, ni per què ho expliquen, ni per què ho diuen. Jo només puc dir del que sé i ja està. No puc explicar res més.
Dues preguntes per acabar. Deia fa uns moments que ha notat un augment d'aquestes agressions entre menors els últims temps, a què creu que és degut?
No, jo crec que no, vull dir que l'increment està en les denúncies, no pas en les agressions.
En les denúncies, i què creu que és degut?
Sí.
Quan parlem de menors.
Doncs, perquè hi ha una sensibilitat més gran en aquests temes i perquè les víctimes, sobretot, se senten de que no són un bitxo raro i de que no tenen cap culpa de lo que els ha passat. Los abusos sexuals, durant molts anys, les víctimes no diuen res sentint-se culpables, que hauré fet jo perquè la culpa és meua. I, és una sensació, és una emoció i un sentiment, la culpabilitat, molt, molt associat a l'abús sexual o a l'agressió sexual. Moltes vegades les persones se pregunten, venim d'una societat molt tancada, molt masclista, molt adultocèntrica, a la qual, vull dir, sempre s'ha vist que no has de portar la faldilla curta, que tal i que qual, i la gent ho ha viscut així, no? Què hauràs fet perquè et passi això? I perquè moltes vegades s'associa l'abús sexual o l'agressió sexual a poblacions que s'ho mereixen, no? O que són més vulnerables, o que són més desestructurades, i que, per tant, un pensa que si ho explica no el creuran. I a poc a poc, el fet que vagin sortint víctimes també, que siguin persones famoses, i que expliquen la seva vida, i que expliquen com se'ls ha pogut ajudar, o que surtin als mitjans, doncs, també ha ajudat a que se sensibilitzi més sobre el tema, i la gent s'atreveixi.
Jordi Bosch. Jordi, anem acabant, perquè a les 10 ens ha deixat la directora de Gaia.
Sí, no, a mi m'ha semblat molt interessant, i fins i tot la Glòria ara apuntava aquella que li... Jo crec que retòricament la Glòria el que volia era posar de manifest aquestes diferències, que a mi no m'estranyen, perquè evidentment, quan parlo un polític i parlo un tècnic, el polític, a aquestes alçades ja tenim el culpelat de saber... quins còdics tenen. Quan una cosa et favoreix... ho descodifiques i tenim la resposta. Vull dir que a mi... aquesta contradicció m'escandalitza per sistema, però no per aquest cas concret. Un cas concret en el que hi ha dues coses que m'han cridat l'atenció. Primer, el tema d'informació-desinformació. És a dir, aquí s'han anat sabent coses a comptagotes i a partir d'aquí tothom... Escolta, jo dimecres, que vaig fer una actuació especial també a la tertúlia des de Peralada, em van parlar de la història i en sabíem menys coses que ara. Per tant, la meva primera pregunta és, vostè creu que per intentar superar la desinformació i aquesta informació parcial, no seria millor pactar una certa informació concreta, oficialitzada, i que d'alguna manera empari aquesta demanda de coneixement que té la societat? Perquè si no informes, els que desinformen t'ocupen aquest espai. Per tant, amb tot el respecte a la confidencialitat que ha de tenir, sí, el tema, no? I en segon lloc, hi ha una altra cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció i que potser en aquests moments és... Hi ha gent que ho trobarà políticament incorrecte, perquè aquí estem posant, òbviament, estem incidint amb el tema de la víctima i amb els responsables. En un moment donat de la seva intervenció, vostè ha apuntat al fet que alguns dels presumptes autors d'aquests fets són molt petits i no tenen cap mena de consciència de que han fet alguna cosa malament. O molt poca consciència que han fet alguna cosa malament. I això a mi m'ha posat els pèls de punta.
No. Bueno, sí, lo que volia dir és que en el moment que ho van fer no tenien consciència de lo que estaven fent. Ara són molt conscients de lo que han fet. Ara ja sí. Val? El que passa que jo el que volia explicar és que a vegades els xiquets i les xiquetes anen en grup, comencen a hi-hi-hi, ha-ha-ha, cap aquí, cap allà, i de cop i volta se veuen imbuïts per lo que sigui, perquè a la millor algú més gran, perquè a la millor algú los increpa qualsevol cosa, i les coses s'acaben malament. I hi ha vegades que n'hi ha que quan van en grup, quan acaben de lo que hagi passat, doncs no eren conscients de que acabaren així, no eren conscients d'on anaven, i que després estan molt assustats i ho passen molt malament, i que realment, vull dir, quan comencen a prendre consciència de lo que han fet i de lo que ha passat, doncs també, vull dir, ho passen molt malament. Molt malament perquè se senten fatal, se veuen, bueno, doncs una persona dolenta, se veuen, vull dir, una persona no digna de l'estima i de l'apreci dels més propers, i, bueno, i entren en una roda de sentiments de culpabilitat i de vergonya que també afecten molt al desenvolupament d'estos xiquets quan són tan jovenets, eh? Jo el que volia dir és això.
Clar.
No que després no puguen ser conscients.
Clar, i que després que hi ha d'haver un problema de càstig a casa, que de vegades hi ha una desmesura també a casa, que segurament no els deu ajudar.
Bueno, la família, a vegades, bueno, les reaccions al principi són de tot tipus, eh? Després nosaltres també intentem controlar aquestes emocions, aquestes reaccions, i ajudar a que siguin més adequades, més correctes i més adaptatives, val? Però això no vol dir que en el moment que se sap, en el moment que passa, bueno, pues cada un reacciona com reacciona, perquè, clar, és un notició, no? Vull dir, no és cap cosa, mira, ja està, no, és una cosa molt greu, i això, bueno, a les persones els afecta, evidentment, clar. Si la gent que no tenim relació ja mos escandalitza, imagina't si en tenen relació, ha de ser espectacular.
Acabo amb una última pregunta. Avui també m'ha explicat aquí a RAC1 que els Mossos investiguen un excoordinador de futbol infantil d'un club de futbol de Santa Perpètua de Mogoda per 6 agressions a nenes menors d'edat. Les víctimes són nenes de partir de 13-14 anys, fins i tot n'hi havia una de 10 anys... i la policia no descarta que apareguin més casos. No sé si des de la DGAI teniu constància d'aquest cas i què pot fer la DGAI en aquests casos tenint en compte l'auge del futbol femení.
Bueno, la persona que jo sàpiga, bueno, ella, per lo que he llegit a les notícies, està detinguda, val? Uh-huh. I bueno, nosaltres lo que oferim a les víctimes és, o sigui, acompanyament, suport, mira que estiguen protegides i que no hi hagi res que els, vull dir, pues que no tinguin amenaces, de que no els hi estigui passant res, donar suport a les famílies i tractament terapèutic a les víctimes. Això és lo que fem nosaltres. Ara, quan tinguéssim la Barna, us farem molt més, perquè farem un acompanyament més intens, no? i amb més recursos. Però ara per ara el que fem és això. O sigui, nosaltres com ens notifiquen, nosaltres mirem que estiguin protegides les víctimes, mirem que estiguin ateses, i si no estan ateses, fem que les atenguin a qui correspongui per territori, depenent del territori, el professional que li toqui o el que hagués més adequat, en ella i a la família, i després l'oferiment, quan ja està feta la prova preconstituïda o la declaració, o el que el jutjat en aquell moment hagi considerat, oferim un tractament terapèutic. Perfecte. Específic per abusos sexuals o per agressions sexuals o violència sexual.
Abans li deia la Glòria Serra i ho certifico. En aquests moments, amb tot el que està passant, és molt difícil donar la cara. I, per tant, avui agraeixo que un ens com la de Gaia
A dir l'Ernest.
Perdó, l'Ernest Folk. Perdona, l'Ernest. Perdona, no, és veritat, és veritat. És a dir, no, tu pots estar d'acord o no pots estar d'acord, però que hi hagi gent que ho explica o que ho vulgui explicar, malgrat que molta gent pugui pensar, però què està dient? Bueno, doncs que hi ha... És a dir, la protecció també de la protecció de la víctima és el més important. Sense cap mena de dubte, aquí estarem tots d'acord.
Sí.
Però que hi ha un element que també, per valorar l'agressor, hem de saber, o agressors, o agressora, hem de saber exactament el currículum, el que ha passat i les circumstàncies que són vitals. Evidentment que ens sorprèn aquí el primer que puguin estar des d'un punt de vista legal al carrer, que evidentment que la solució no és tancar-los en una presó, perquè evidentment tots sabem que el que significa una presó per un nano, però és evident també que hi hem de posar tots els arguments perquè el que sigui notícia no sigui que una nena d'11 anys, per circumstàncies que siguin, no només hagi estat violada, sinó que hagi d'abandonar una ciutat. Li agraeixo de molt a la directora general d'Atenció a la Infància i Adolescència de la Generalitat, de la Delegaia, que avui ens hagi acompanyat aquí al món RAC1. Esther Cabanes, de debò, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.